Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, feu terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 4 de març del 2024. Fa molt fred. Comença amb un fred i molt intens, i amb un cel serè a tot el país. Durant el matí predominarà el sol a tot arreu i a la tarda el cel estarà tapat i s'esperen alguns ruixats al Pirineu, sobretot a la cara nord. El vent es notarà especialment a les comarques del sud i les temperatures al migdia seran una miqueta més altes que no pas les d'ahir. 20 anys després dels atemptats de l'11M a Atocha, una entrevista de televisió espanyola a George Bush, que no es va arribar a emetre mai sencera, demostra que els Estats Units apuntaven l'autoria d'Al-Qaeda ja l'endemà dels atacs. Això quan el govern d'Espanya encara defensava que havia estat ETA. La televisió pública espanyola ha estrenat un reportatge petit amb l'entrevista inèdita de Lorenzo Milá a George Bush. En aquest reportatge, l'aleshores ambaixador espanyol als Estats Units assegura que ja va avisar a la Moncloa que els serveis secrets nord-americans tenien informació que havia estat un atac jihadista. A tot això, el govern de Pedro Sánchez, hem sabut avui també, que va classificar com a secrets d'estat els informes de la policia patriòtica sobre els Pujol. Segons llegim al Món.cat, això és habitual en la lluita contra el crim organitzat, però ara impedeix que els advocats de la família Pujol no hi tinguin accés per poder preparar la defensa. Mentrestant, l'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya per l'amnistia ja està pràcticament fet, pràcticament és a tocar. El PSOE ha acceptat canvis en el redactat, tot i que continuarien sense incloure-hi els delictes de terrorisme. El pacte es podria tancar, si no avui, demà. Avui llegim també que el diari Ara, que durant la primera meitat de l'any passat el govern d'Espanya només va executar el 16% de les inversions promeses a Catalunya. El 16%. Madrid, en canvi, el percentatge supera el 50%. En parlem a la tertúlia. Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Teresa Cunillera, Miquel Samper i amb la Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Un dilluns en què també es notícia que el govern de Catalunya està estudiant que els instituts tornin a fer classe a la tarda. Segons el periòdico, el Departament d'Educació ha encarregat un informe i quan estigui a punt s'iniciarà un debat perquè els alumnes d'ESO i de batxillerat facin jornada partida. Per cert, que avui les farmàcies comencen a repartir de franc productes per la menstruació reutilitzables. En parlem amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, aquest matí al Món en RAC1. Els esports. El Barça desaprofita una nova ocasió de reenganxar-se a la Lliga i empat a 0 contra l'Atlètic de Bilbao. Ahir es va tornar a veure un equip molt gris, inoperant al davant, i a més es van lesionar Frenkie de Jong i una altra vegada Pedri. Els dos estan descartats pel partit contra el Nàpols, decisiu a la Champions. El Girona, per la seva banda, va perdre 1-0 al camp del Mallorca i tampoc ha aprofitat la derrota, l'ensopegada del Real Madrid al camp del València de dissabte. El Girona continua segon, ara a 7 punts del Madrid, el Barça és tercer a 8 i l'Atlètic de Madrid quart a 11. L'equip de Mitchell té 9 punts de marge sobre la Champions. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia esportiva habitual amb Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurola. I a les 11 tocades, avui al Món RAC1, els Amics de les Arts, que demà publiquen nou disc, Les paraules que triem no dir. Avui, doncs, ens el presentaran aquí en exclusiva al Món RAC1 i ens en faran un recústic en directe. I amb el Marc Segués i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Doncs sí, que 20 anys després surt a la llum una entrevista inèdita a George Bush, que Televisió Espanyola va fer l'endemà de l'11M i que demostra fins a quin punt el govern espanyol de José María Aznar i també la direcció d'informatius de la cadena pública va maniobrar per intentar encolomar a ETA l'atemptat a Madrid, simplement per un interès polític. Va ser en un documental, en una entrevista, més ben dit, que mai es va arribar a emetre perquè desmuntava tota la teoria del PP que, per por a una desfer fet electoral va defensar durant dies que el terrorisme basc hi estava al darrere. El periodista Lorenzo Milá va conversar amb l'aleshores president dels Estats Units, George Bush, que ja apuntava a Al-Qaeda com a autor de l'atac. Tot i això, Milá deia que en el moment no se'n va adonar.
La gent espanyola rebutjarà que la intimidin, no permetrà que assassins a sang freda intimidin el país, i aquestes persones maten perquè odien la llibertat i odien el que representa Espanya.
They hate freedom. Él estaba hablando de un tipo de terrorismo, clarísimamente. En aquel momento no me di cuenta, porque estás en un entorno tan desbordado, porque es muy evidente que está hablando de un tipo de terrorismo. Él no estaba hablando de ETA, estaba hablando de terrorismo islamista.
De fet, el mateix president dels Estats Units va dir a l'ambaixador Francisco Javier Rupérez que tenien indicis que apuntaven al terrorisme islamista i ell ho va traslladar a Madrid.
Y yo estoy convencido que ha sido ETA, que hay una versión del gobierno que es exactamente la misma. Y entonces él me dijo, pues mis servicios me dicen que a lo mejor han sido otros, ¿no?
Per aquest motiu, aquesta entrevista amb George Bush mai es va arribar a emetre sencera a Televisió Espanyola. Tan sols se'n va fer un vídeo amb un parell de talls pel telediari del vespre, i aleshores el director d'informatius era Alfredo Urdasi, a qui poc després, quan el PSOE va arribar al govern, van cessar per diverses acusacions de manipulació.
Vàries coses d'aquest reportatge, un reportatge molt breu, que dura 21 minuts, que el recomano a tots. És un reportatge on es veu l'entrevista i com es va gestar aquesta entrevista. I en els atemptats es truca a l'ambaixada espanyola, l'ambaixada espanyola truca a Televisió Espanyola, Televisió Espanyola truca a Lorenzo Milá, que en aquella època era el corresponsal a Washington de Televisió Espanyola, i se'n va cap a la Casa Blanca a fer una entrevista als dos, al matrimoni, a George i a Laura Bush, els dos. I explica Lorenzo Milá, i que es veu a les imatges, que fins i tot l'ambaixador li ha de deixar la corbata perquè no en té. I que hi havia, pràcticament, hi havia una part del govern nord-americà, parlava, explica Lorenzo Milá, i que hi havia tota l'ambaixada en ple. I que quan està l'entrevista enregistrada, van passar les hores, i la Casa Blanca truca. La Casa Blanca truca a Televisió Espanyola per preguntar a Lorenzo Milá concretament, per preguntar-li, podem posar ja el nostre text a la web, ja, perquè la web de la Casa Blanca, diu, perquè com que vostès encara no han tirat l'entrevista i ha passat pràcticament 14 o 16 hores, doncs no, i el Lorenzo Milá diu, escolti'm, facin, tirin, clar. No. Llavors l'entrevista sí que va ser publicada a la web de la Casa Blanca, però mai va ser l'entrevista sencera, que tampoc era molt llarga, més a Televisió Espanyola. Però, esclar, això quadra amb la cobertura dels atemptats que ahir també, en aquest cas en el programa Lo de Évole, feia el Jordi Évole amb tres mitjans de comunicació: la SER, l'ABC i Ailes, Televisió Espanyola.
Sí, ahir al vespre, com deia Jordi Évole, a Lo de Évole a la Sexta es va dedicar a analitzar el tractament que en van fer diversos periodistes. Al-Qaeda va reivindicar l'atemptat a les 9 del vespre mitjançant un comunicat a un diari àrab amb seu a Londres. Quan la premsa internacional ja parlava de terrorisme islamista a Espanya, encara es parlava d'ETA.
Aquí, en el cas de Televisió Espanyola, es veu clarament en el document com Fran Llorente, que en aquella època era el presentador, recordareu, de la 2, de l'informatiu de la 2 de Televisió Espanyola, ja apuntava a quarts de 10 de la nit. Ell deia, ETA, parece que la 2 era aquell programa, aquell informatiu que feia la 2 Notícies, el Fran Llorente era un element, diguem-ho, dins de la redacció d'informatius, era un element col·lateral, deixaven fer, era un programa que estava molt ben vist, per la progressia, bàsicament, i el programa surt i comença dient que, bueno, que podria ser ETA, però que ja hi ha indicis, la trobada de la furgoneta al Renault Kangoo, més hi ha uns versos del Coram que s'havien trobat, que podria ser ja el terrorisme jihadista. En canvi, un mitja hora abans, Televisió Espanyola començava l'informatiu amb Alfredo Urdaci i Elena Resano, i Alfredo Urdaci, la primera paraula que diu és ETA. ETA ha sido tremendo. Tremendo, de bo tremendo. Després escoltarem els àudios de Fran Llorente, que evidentment deixa com, vaja, no, com un drap brut, sense dir-ho, al seu cap d'informatius, que era Alfredo Urdaci, que, per cert, una sentència judicial a Madrid el va fer readmetre a Televisió Espanyola ara fa uns mesos, queda dit. Mentrestant, el govern d'Espanya, Jean Pedro Sánchez del capdavant, va classificar com a secret d'estat els informes que la policia patriòtica tenia sobre la família Pujol.
Sí, segons explica el Món.cat, el febrer del 2021, el Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska va declarar com a secrets les notes informatives sobre la família Pujol Ferrusola, que es van utilitzar moltes vegades sense proves com a part de la guerra bruta contra l'independentisme, un moviment habitual per lluitar contra la delinqüència organitzada que fa que ara els advocats de la família Pujol no puguin estudiar els documents per preparar la seva defensa. Tot i que els advocats demanen que es desclassifiquin aquests informes, fer-ho no és gens fàcil perquè cal l'autorització del Consell de Ministres i també l'aval del jutge instructor, que en aquest cas és ni més ni menys que Manuel García Castellón.
I l'acord per l'amnistia entre PSOE i Junts per Catalunya és qüestió d'hores.
Sí, quan només queden 72 hores precisament per salvar la llei, els dos partits encaren la recta final de les converses abans que aquest dijous acabi, com dèiem, el termini perquè la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats aprovi el text que s'ha de portar al ple la setmana que ve. Els socialistes haurien acceptat canvis a la llei, tot i que no s'inclourien tots els delictes de terrorisme, com pretenia Junts en un inici. També apunten que les converses de tots dos partits ja haurien començat a parlar també sobre uns futurs pressupostos pels qual Junts s'hauria mostrat ben predisposat. D'aquesta manera, Pedro Sánchez podria agafar aire i encarrilar una legislatura que ha començat amb molts alts i baixos.
Precisament, un d'aquests alts i baixos és el cas Koldo, que el PP intenta esprema al màxim per treure rèdit electoral.
Sí, avui els populars tenen previst registrar al Congrés dels Diputats una petició per demanar la dimissió de Francina Armengol com a presidenta de la cambra. Això després que diverses informacions l'hagin relacionat amb la trama quan era presidenta del govern balear. L'última és la que publica avui El Mundo i que explica que la primavera del 2020 l'executiu d'Armengol va pagar la comanda d'1,5 milió de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, tot i que ja havien detectat que aquestes mascaretes eren defectuoses. El diari ha tingut accés a un seguit de correus dels funcionaris balears que demostrarien que dos dies després que les mascaretes arribessin a Mallorca, el subdirector de compres i logística de l'executiu de les Illes, Antonio Mascaró, va advertir en correus electrònics que no complien els requisits sanitaris. Tot i això, segons el diari, el govern d'Armengol no va paralitzar l'operació de compra.
I tot això, però aquesta no és l'única informació d'avui que esquitxa el PSOE.
Sí, l'ABC diu que l'actual vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, estava assabentada des de feia dos anys de les irregularitats en la compra de mascaretes. Explica que un organisme que forma part d'Hisenda va fer l'any 2021 una auditoria a Ports de l'Estat en què va qüestionar la idoneïtat, diu, de l'empresa vinculada a Koldo García i va denunciar que no s'haguessin negociat ni les condicions ni el preu de la comanda de les mascaretes. El diari assegura que aquest informe, l'any següent, el 2022, va acabar a la taula de la ministra Montero, que no va fer res per investigar-ho.
Mentrestant, el govern espanyol continua mantenint Catalunya a la cua en l'execució de la inversió.
Sí, durant la primera meitat de l'any passat només va executar el 16% d'inversions que havia promès la Generalitat. Això tot i que a d'altres territoris, com a Madrid o La Rioja, en el mateix període es va superar el 50%. Són dades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat que publica avui el diari Ara i que evidencien un cop més la manca de compliment de les inversions que va prometre la Moncloa.
Són les 6:12. El govern de Catalunya estaria estudiant que els instituts hagin de tornar a fer classe a la tarda.
Sí, segons explica el periòdico, la Conselleria d'Educació ha encarregat un informe a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques per estudiar quin impacte social i pedagògic està tenint la jornada intensiva entre els alumnes. La intenció de la consellera Anna Simó és que quan se'n publiquin les conclusions en els propers mesos, això serveixi per iniciar un debat. I la previsió és que el text aposti per la jornada partida, ja que la gran majoria d'estudis, tant nacionals com internacionals, asseguren que té molts més beneficis entre els adolescents. Amb aquest informe, Educació també busca unificar criteris entre els centres, ja que ara mateix els alumnes d'ESO fan gairebé 4 horaris diferents, tot i que la majoria d'instituts públics sí que és cert que fan jornada intensiva. Són 9 de cada 10.
I a tot això, anem al temps, perquè, aviam, s'ha notat alguna cosa el tema de l'aigua o no? No.
Clar, ara mateix els embassaments no, però sí que tenim neu, i tenim neu a llocs on no havia caigut pràcticament aquest any, i és la zona que necessitem. Per exemple, ahir es van acumular fins a 15 litres, 15 centímetres de neu a Ull de Ter, per exemple, 22 a Núria, 42 avui, i fins ara només parlàvem de gruixos de neu, per exemple, al Pirineu de Lleida, i ara també hi afegim al Pirineu de Girona.
Això és aigua que després se'n va cap als
embassaments. Això és aigua després, i fins i tot fins a 44 litres per metre quadrat per exemple, van caure roses. Vam tenir una regada general, que això vulguis que no, és positiu pel terreny també, encara que els embassaments no es vegi reflectit, però sí que aquests centímetres que van caure en punts de muntanya, doncs en un futur podrien fer pujar una miqueta al nivell dels embassaments. I veiem algun canvi de temps també a finals d'aquesta setmana, que ens podria portar més pluja, sobretot dijous, divendres i també dissabte. Però avui de moment comencem el dia amb el cel serè i sobretot hem de remarcar que fa molt fred. Han baixat les temperatures i molt. Tenim valors de 4 graus sota 0 ara mateix, per exemple, a Puigcerdà. Hi ha un grau positiu a Falset, un negatiu a Vic, hi ha 0 graus a Girona, 3 a Lleida, 9 a Tarragona i temperatures de 6 a 9 graus a Barcelona, per tant, toca abrigar-se. I ara al matí més sol i després a la tarda sí que amb alguns núvols i algun ruixat només a la cara nord del Pirineu. I demà i demà passat sí que hi haurà alguns xàfecs, bàsicament entre les comarques de Girona i de Barcelona, i aquesta setmana més o menys les temperatures es mantindran sense canvis, per tant, continuarà el fred, sobretot durant les nits.
Aigua?
Sí, dijous, divendres, dissabte sí que veiem una situació de més pluja. Dijous arribarien ruixats sobretot de cara al vespre, es mantindrien divendres, es podrien repetir dissabte, no un gran temporal, perquè tot ens arriba més aviat de l'Atlàntic i llavors nosaltres necessitaríem més una situació del Mediterrani, però sí que serien ruixats que anirien regant, de moment. Però cap gran situació de pluja,
Bueno, anirem seguint tu, mentre estàs al futbol al Barça i al Girona, un quart de set del matí han sopegat i desaprofiten l'empat a 2 del Real Madrid a Mestalla per retallar distància.
Sí, el Barça va empatar a 0 contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés en un altre partit de Sabadell, mentre que el Girona va perdre 1-0 al camp del Mallorca. És a dir, tot i punxar, el Madrid surt reforçat, supera una nova jornada, ja li treu 7 punts al Girona i manté els 8 sobre el Barça. Precisament, el Barça només va tenir una ocasió clara de gol en els 90 minuts davant d'un Atlètic de Bilbao que venia de jugar dijous contra l'Atlètic de Madrid, per tant desgastat, i que va sortir amb un 11 poc titular amb molts canvis. I per acabar-ho de duar, ara el Barça perdrà Frenkie de Jong i Pedri pels propers partits. De Jong té un esquinç al turmell i Pedri s'ha tornat a lesionar un altre cop a la cuixa dreta. Els dos estan descartats pel partit de Champions contra el Nàpols la setmana que ve. I el cas de Pedri clama al cel. Pel que sabem a RAC1, almenys el canari evitaria el quiròfan, però ja és la tercera lesió al mateix lloc aquesta temporada i l'enèsima des del 2021. En els tres últims anys, Pedri s'ha perdut 62 partits i Xavi que lamenta aquestes dues noves baixes.
Pedri tornava a estar molt bé, ha entrenat molt bé aquesta setmana i es trobava físicament molt bé. És una llàstima, no? I a Frenkie també. Frenkie estava molt determinant en el joc, molt participatiu i són dos baixes molt importants. És una llàstima. Imagino que les trobarem a faltar. Avui també les hem trobat a faltar en quan han marxat del camp, no?
El proper partit del Barça és aquest divendres contra el Mallorca a Montjuïc a les 9 del vespre i en directe a RAC1.
Bueno, parlarem avui. Del tema de les lesions, hi ha una cosa que és evidentment preocupant. I és que el Barça cada dia en té més. És veritat que el de Frenkie de Jong d'ahir és mala sort, però el de Pedri, per una història, eh? Jo, a mi no m'agradaria comparar Pedri amb el tema Ansu Fati. Però si vull comparar amb Dembélé, prefereixo comparar amb Dembélé. Dembélé, que jo sàpiga, no ha tingut cap lesió muscular a París, amb el PSG. Per tant, alguna cosa hi ha que... No sé si... És que no en tinc ni idea, eh? No sé si és... És que no sé el que és, no en tinc ni idea. Per tant, no vull acusar ningú, i com que el tema mèdic no n'entenc, prefereixo més callar, però és veritat que ha d'haver alguna explicació a per què Dembélé no es lesiona ara a París i, en canvi, es lesionava cada mitja hora aquí. I en el cas de... En el cas de Pedri, que porta, dius...
Porta s'ha perdut 62 partits en els últims 3 anys. És a dir, des que va encadenar aquell primer any amb els Jocs Olímpics, l'Eurocopa, ho va jugar tot.
Bueno, en fi, al marge d'això, una poca esma. O sigui, estàvem més... Perquè ens entenguem, estàvem tots... els socis i aficionats del Barça estaven tots molt més esperançats empentant en el partit que els jugadors. Tinc la sensació que jo vaig posar-me davant del partit pensant, si el Barça guanya avui, després que més l'Atlètic de Bilbao portava, bueno, tant l'Atlètic de Bilbao com el Mallorca, això m'ho diu també pel Girona, pensant, hosti, avui li va la vida al Barça i li va, ostres, i si guanya avui, el dissabte a la nit es pot posar 3 punts del Madrid, perquè el Madrid juga diumenge i el Barça juga dissabte. Ostres, no.
El divendres,
dius, mare meva. I no. 0-0. Bueno, en fi, precisament el que dèiem, que el Barça juga divendres a les 9.
Sí.
A l'estadi Olímpic contra el Mallorca. Ahir el Mallorca acaba guanyant 1-0 al Girona, som moix, on els de Mitchell han perdut dos cops en un mes.
Sí, ja van quedar eliminats a la Copa del Rei i ahir van tornar-hi a perdre. El Girona es va veure superat pel Mallorca a la primera meitat, però a la segona es va mereixer com a mínim empatar. Va tenir aproximacions de sobres, però el desencert els va condemnar i Mitchell es resignava.
Tengo la sensación de que no ha habido una superioridad en ninguno de los dos equipos como para que uno se lleve un premio de tres puntos y el otro de ninguno. Pero esto es el fútbol, ellos han acertado, nosotros no.
El mal menor és que l'empat de l'Atlètic de Bilbao contra el Barça fa que el Girona encara tingui 9 punts de marge sobre la zona Champions. Proper partit dissabte a les 9 contra l'Osasuna a Montilivi.
Cardat.
Sí, cardat. Sí.
Tot plegat, avui ho comentarem a la tertúlia amb Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurole. Evidentment també parlarem del gol que Gil Manzano va...
Sí.
Posat un verb aquí una sí, mica... Sí. No, és a dir, aquí posa va pispar el Real Madrid a Mestalla. La meva opinió és que té raó el Madrid. Té raó el Madrid, no li pispa res, però té raó el Madrid. És a dir, el Madrid remata i diu això normalment ha de fotre gol. El problema és que abans els àrbitres, al final del partit, eren tres xiulades ràpides.
Sí, sí.
Era pip, 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 punt. Ara és pip, 5 segons, pip, 5 segons més, pip. I llavors, clar, entre que surts, centra i remata i era el gol. I amb raó el Real Madrid s'està queixent. El Real Madrid Televisió ja parlen de pífia històrica, mentre que hi ha diaris que diuen que hi ha hagut un punt d'inflexió des de que Joan Laporta va afirmar que la Lliga estava adulterada. En fi, en parlem, avui serà interessant la tertúlia esportiva aquest matí al Món Arracull. I a les 6:20, a Ceuta, desenes de funcionaris s'estan canviant de sexe al registre civil, passant d'home a dona, només per obtenir més beneficis laborals.
Sí, ho explica avui a l'Espanyol. Concretament es tracta de 37 homes, la gran majoria policies o militars, d'entre 40 i 50 anys, que han intentat treure rèdit de la llei trans i han passat a ser considerats dones, tot i que no havien dit mai que s'hi sentien ni tan sols s'han canviat el nom. Fonts jurídiques expliquen al Digital que són membres de l'exèrcit, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i la policia local de Ceuta, les mateixes forces armades i cossos de seguretat, asseguren que aquestes persones han canviat de sexe per beneficiar-se de mesures de discriminació positiva.
I a partir d'avui les farmàcies distribuiran gratuïtament productes menstruals reutilitzables i en tindran accés totes les dones entre 10 i 60 anys, coincidint amb la setmana del 8M, arrenca aquesta anunciada campanya, La meva regla, les meves regles, impulsada pel Departament d'Igualtat i Feminismes. Les dones podran escollir entre una copa menstrual, unes calces menstruals o dues compreses de tela. Què s'ha de fer? Doncs tenir l'APP de La meva salut actualitzada, descarregar-se un QR i cap a la farmàcia. Avui en parlem amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, aquí al Món a Recull. Aquesta matinada, per primer cop, Nikki Haley ha guanyat la partida Donald Trump.
Sí, s'ha proclamat vencedora d'unes primàries republicanes. Concretament ha superat l'expresident nord-americà al Districte Federal de Columbia, on hi ha la capital dels Estats Units, Washington DC. Una victòria prèvia al superdimarts de demà, però que no hauria de posar en perill, en principi, l'elecció de Trump com a candidat a les presidencials del mes de novembre. De fet, segons una enquesta del New York Times, Trump sortiria com a favorit en la cursa contra Joe Biden. Això després que el 61% dels qui van votar l'actual president el 2020 pensin ara que és massa gran per continuar governant a la Casa Blanca.
Pel que fa a la resta dels esports, alguna cosa més?
Sí, que segona l'Espanyol cau de la zona d'ascens directe després que la victòria de l'Eibar 0-2 al camp del Leganés, els de Lluís Miquel Ramis, recordem, van ensopegar dissabte contra l'Osca. Anglaterra, el Manchester City va guanyar 3-1 al United i continua el seu frec-a-frec amb el Liverpool per la Premier. Els de Jürgen Klopp continuen amb un punt per sobre. En bàsquet, el Barça va passar per sobre del Saragossa, el va guanyar 41 i d'altra banda el Girona va guanyar d'un, l'Obradoiro amb un bàsquet a l'últim segon de Juan i Marcos, i amb tennis Carlos Alcaraz ha guanyat Rafa Nadal en el partit amistós, organitzat ja més per Netflix. Més enllà del resultat, el partit serveix als dos per acabar de preparar-se pel Masters 1000 d'Indian Wells, que comença la setmana que ve.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Allà. Ja anem malament.
Ja començo amb mal peu.
Després el dia assegut amb mala cadira, cagada pastoreta.
Perdó, respecte als hàbits sempre.
Exacte, saps els hàbits.
No, què també, tal? També, sempre.
Què tal, Segués?
Una mica fora de lloc, eh?
Mira, m'està acostumant.
Però content, amb ganes. I il·lusió, sempre. Puc ja? O com funciona això?
Funciona com tu vulguis funcionar aquí.
Jo, doncs, si voleu, hi saltem ja.
Vigila amb el que fas, eh?
A més, avui és fàcil, al començament.
S'ha de marcar terreny des del principi, que si no encara...
És a dir, ara vens tu a marcar terreny perquè jo no robi protagonisme, Pedrol.
Vigila amb els salts que tires.
Vigila que en el teu lloc, de moment, a la redacció, ha aparegut aquest, el Martí Esteban.
Sí, és que ja no tinc lloc a la redacció, ara.
Ja ho sé, ja. He vist una cosa tremenda, que és que és d'aquests que... bueno, veig que sap més de cinema que Jordi Ramos. Tampoc és gaire difícil. Però, en fi, ho dic perquè és bestial, perquè ha vist totes les pel·lícules dels Oscars.
Totes
les que estan nominades, que no sé quantes són, que són 10 o 12, doncs totes les ha vist, aquest personatge.
Jo crec que no n'he vist. N'he vist dos o tres, jo. Sóc l'antònim.
Tu, com a Bartolí, que l'última que devia ser de Titanic, no?
No l'he vist a Titanic.
Oh!
Va, home.
No l'he vist, no l'he vist.
Vam marxar.
Però no comencem a repassar llistes de pel·lícules que no he vist, perquè arribaríem a les 12.
Qui no ha vist Titanic?
Doncs mira, aquí en tens un.
Hòstia, però tens una entrevista, eh? Bueno, va, tira, va.
Que va, som-hi, recuperem el tall guanyador de la setmana passada i també del mes de febrer. És la Bàrbara Julve qui ha descobert la seva vocació oculta a les protestes dels pagesos. Ser guionista de La Competència.
Sí. I si hi ha qualsevol novetat us demano pas i em sap greu, eh? Avui en Vicenç no ha pogut venir, m'ha dit que estava sembrant gresos. Cago, sabeu què són això, vosaltres?
És una...
Gresos.
No, gresos que...
Tu saps?
No, a mi em sap greu. Que...
Els collons dels pagesos.
Ah! És que millor que no diguem res més perquè no superarem. 6 i 25 minuts pràcticament, va, tu, que avui venen ells, va, venen ells. Els Amics de les Arts, avui al Món a RAC1.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir... No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I on una paret profund impresa en blanc i negre hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. La dona és una dona, no et preocupis, tant se val. I a l'hora de marxar, ella em va fer un petó que encara no sé interpretar. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
El teu carril sempre és el més lent. És tan cert com que Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carn és d'origen nacional. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com la safata de pit de pollastre a només 2,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Ei, què tal? Soc l'Arturo Valls i fa una estona estava atabaladíssim perquè avui estic molt enredat. Però ha sigut prendre'm un Colacao... i ara tot em sap millor. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Cada dia som més els que practiquem esport, els que gaudim fent el que més ens agrada.
Entrenant, competint, donant-ho tot.
El Corte Inglés de l'1 al 10 de març aconsegueix marques de fitness, running i trail.
Com ara Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
I emporta't un 30% de regal
per futures compres en tots els esports.
Només al Corte Inglés.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que surt a la llum una entrevista a George Bush que demostraria fins a quin punt que el govern de José María Aznar va intentar encolomar a ETA l'atemptat de l'11M.
Televisió Espanyola va entrevistar aleshores president dels Estats Units l'endemà de l'atemptat, però l'entrevista no es va emetre perquè desmuntava el relat del PP. Bush ja apuntava al Qaeda, però el govern espanyol va fer com si sentís plora.
El govern espanyol de Pedro Sánchez va classificar com a secret d'estat els informes de la policia patriòtica sobre els Pujol.
Segons el Món.cat, va ser el febrer del 2021, d'aquesta manera, la defensa de la família no pot accedir als documents que es van utilitzar moltes vegades sense proves com a part de la guerra brutal independentista, un moviment que habitualment s'utilitza contra el crim organitzat.
L'acord per l'amnistia entre el PSOE i Junts es podria tancar en qüestió d'hores.
Això quan només queden 72 hores per salvar la llei, 3 dies i també la legislatura. Dijous acaba el termini per aprovar el text i els socialistes haurien acceptat alguns canvis, tot i que no s'inclourien tots els delictes de terrorisme com demana Junts.
El Partit Popular demanarà al Congrés la dimissió de Francina Armengol pel cas Coldo.
Els populars registraran avui una petició quan el Mundo explica que el govern balear hauria pagat la comanda de mascaretes, tot i saber ja que eren defectuoses. A més, l'ABC diu que la vicepresidenta Maria Jesús Montero va rebre fa anys un informe sobre el cas, però no ho va investigar.
El govern espanyol només va executar el 16% de les inversions promeses a Catalunya la primera meitat de l'any passat.
Això tot i que d'altres territoris com Madrid es va superar el 50%. Són dades que publica el diari Ara i que evidencien un cop més la falta de compliment de les inversions que promet la Moncloa a Catalunya.
I el govern català està estudiant que els instituts hagin de tornar a fer classe a la tarda.
Segons el periòdic Educació, ha encarregat un informe per estudiar quin impacte té la jornada intensiva i tot apunta que la conclusió apostarà per recuperar l'horari partit. La conselleria vol equiparar la situació de tots els centres.
El Barça i el Girona ensopeguen i desaprofiten l'empat a 2 del Real Madrid.
El Barça ha empatat a 0 contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés. A banda, ha pagat un preu molt car. Frenkie de Jong i Pedri s'han lesionat. Els dos són baixa pel partit contra els Nàpols de Champions. En el cas de Pedri, segons ha pogut saber RAC1, tot apunta que el Canari almenys evitarà el quiròfan. I d'altra banda, el Girona perd 1-0 al camp del Mallorca. El Madrid és líder amb 66 punts, 7 més que el Girona i 8 més que el Barça.
37 homes es canvien de sexe al registre civil a Ceuta només per obtenir beneficis com a funcionaris.
Segons detalla l'Espanyol, la majoria són policies o militars que han fet el tràmit, tot i no haver dit mai que se sentien dones ni canviar de nom. La seva intenció era beneficiar-se de la llei trans per obtenir places fixes a la feina o aconseguir més promocions.
I a partir d'avui, les farmàcies distribuiran de franc productes menstruals reutilitzables.
Seran per totes les dones entre 10 i 60 anys i la Conselleria d'Igualtat calcula que se'n beneficiaran uns 2,5 milions de persones. Podran escollir entre una copa menstrual, unes calces menstruals o dues compreses de tela.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb fred intens a tot el país.
Sí, tenim glaçades importants al Pirineu, temperatures sota 0 en punts de l'interior i per sota dels 8-9 graus a la línia de la costa. Per tant, toca abrigar-se bé abans de sortir de casa i al migdia sí que les temperatures pujaran una mica més que ahir, sobretot a les comarques del nord, màximes que es mouran entre els 12 i els 16 graus. Tot plegat amb un matí de sol i després a la tarda amb més núvols a tot arreu i fins i tot amb alguns ruixats al Pirineu, sobretot a la cara nord, amb cota de neu que baixarà dels 1.600 fins als 1.200 metres. I avui el vent bufarà amb força, el mestral durant tot el dia a la meitat sud del país i ara de bon matí també la tramuntana.
I què marquen els termòmetres?
Doncs ara mateix entre 6 i 9 graus a la ciutat de Barcelona, 9 graus també a Tarragona, 3 graus a Lleida, 0 a Girona, 1 sota 0 a Vic, 2 negatius a Tremp i 2 positius a Malgrat de Mar.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora està tallada la circulació per la C28 entre Naut Aran i Alta Àneu, en tots dos sentits, pel risc d'allaus, i el transport públic a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:34, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 4 de març.
RAC 1. La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
La Villarroel, és aquí, corre Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què d'anar al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són ni què volen. Que els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
Ah, hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Que sempre guanyes.
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin, una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la Villarroel.com i a promentrada.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El món a RAC 1.
6:37, dilluns que ve farà exactament 20 anys dels atemptats de l'11M a Madrid, que van deixar 192 morts i uns 1.900 ferits. I en les últimes hores ha sortit a la llum una entrevista que Televisió Espanyola va fer a George Bush l'endemà de l'atac i que demostra fins a quin punt el govern espanyol de José María Aznar va maniobrar per intentar encolomar a ETA, l'atemptat terrorista, simplement per interès polític. Els atemptats de l'11M van ser l'atac jihadista més gran que hi ha hagut mai a Europa. Era un dijous, a primera hora del matí, quan una desena de motxilles carregades amb explosius van esclatar de forma simultània en diferents trens de rodalies, plens de vessades d'estudiants i de gent que anava a treballar. Va passar el 2004 a les portes d'unes eleccions espanyoles. Per no perdre vots, des del primer moment el govern del PP va fabricar una mena de teoria de la conspiració per fer creure a tothom que l'atac havia estat obra del terrorisme basc. Així ho explicava el que llavors era ministre de l'Interior, Ángel Acevedo.
ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo.
Aquest missatge de Cebes, que el govern d'Aznar anava repetint constantment, malgrat que des del País Basc havien deixat molt clar des del principi que ETA no hi tenia res a veure. Doncs bé, 20 anys després dels atemptats, Televisió Espanyola ha fet públic un document inèdit que mai es va arribar a emetre perquè desmuntava tota la teoria sobre ETA. Es tracta d'una entrevista amb el president dels Estats Units i la primera dama, George i Laura Bush, el dia 12 de març, l'endemà dels atacs. L'entrevista la va fer el llavors corresponsal Lorenzo Milà.
La Casa Blanca li va oferir l'entrevista en exclusiva que es va enregistrar a l'ambaixada espanyola a Washington en presència de tot el cos diplomàtic i mig govern nord-americà. Una entrevista gens habitual, que no s'ha fet pràcticament mai amb el president Bush i la seva dona. Tots dos volien donar el seu suport al govern espanyol per allò que havia passat. Però George Bush va anar més enllà i va deixar entreveure que el terrorisme islamista era qui estava darrere de l'atac. Ara bé, Milà no se'n va adonar.
La gent espanyola rebutjarà que la intimidin, no permetrà que assassins a sang freda intimidin el país, i aquestes persones maten perquè odien la llibertat i odien el que representa Espanya.
They hate freedom. Él estaba hablando de un tipo de terrorismo, clarísimamente. En aquel momento no me di cuenta, porque estás en un entorno tan desbordado, porque es muy evidente que está hablando de un tipo de terrorismo. Él no estaba hablando de ETA, estaba hablando de terrorismo islamista.
El mateix president dels Estats Units va dir a l'ambaixador Francisco Javier Rupérez que tenien indicis que apuntaven a Al-Qaeda i ell ho va traslladar a Madrid.
Entonces entramos en mi despacho y Bush, cuando ya estamos dentro, me pregunta si que quién creemos que ha sido el autor del atentado, ¿no? Que yo estoy convencido que ha sido ETA, que hay una versión del gobierno que es exactamente la misma. Y entonces él me dijo, pues mis servicios me dicen que a lo mejor han sido otros, ¿no?
Per tant, el govern espanyol, amb José María Aznar al capdavant, sabia perfectament que els atemptats de l'11 de març del 2004 eren obra del terrorisme jihadista i una conseqüència clara del seu suport a la guerra d'Iraq.
Doncs bé, per aquest motiu, aquesta entrevista amb George i Laura Bush mai es va arribar a emetre sense la Televisió Espanyola. Tan sols se'n va fer un vídeo amb un parell de talls pel telediario del vespre. I qui era llavors el director d'informatius de la cadena? Doncs era Alfredo Urdaci, a qui poc després van cessar per acusacions de manipulació quan el PSOE va arribar al govern. Així ho explicava.
La banda terrorista ETA ha cometido hoy en Madrid la matanza más sangrienta de su historia. España entera está conmocionada por la brutal cadena de atentados de la banda terrorista ETA. El gobierno de la nación ha decretado 3 días de luto nacional.
Doncs bé, tot i haver-se reincorporat recentment a Televisió Espanyola, després de guanyar els tribunals, Urdaci no ha volgut participar en aquest reportatge ni tampoc donar explicacions de per què va prendre aquesta decisió. A 6:41 minuts, el govern espanyol, ja amb Pedro Sánchez al capdavant, va classificar com a secret d'estat els informes que la policia patriòtica tenia sobre la família Pujol. És una informació que llegim avui al Món.cat i que fa encara més evident l'opacitat que hi ha darrere l'operació Catalunya. Al febrer del 2021, el Ministeri de l'Interior de Fernando Grande Marlaska va declarar com a secretes les notes informatives sobre la família Pujol Ferrusola, que es van utilitzar moltes vegades sense proves, com a part de la guerra bruta contra l'independentisme.
Un moviment habitual per lluitar contra la delinqüència organitzada que fa que els advocats de la família no puguin estudiar els documents per preparar la seva defensa, i tot i que els advocats dels Pujol demanen que es desclassifiquin per poder-se defensar, fer-ho no és gens fàcil perquè cal l'autorització del Consell de Ministres i també l'aval del jutge instructor, que en aquest cas és ni més ni menys que Manuel García Castellón.
Això va ser fa uns anys, com dèiem, però ara la situació és totalment diferent i el PSOE i Junts continuen negociant l'amnistia. De fet, les converses s'han intensificat quan només queden 72 hores per salvar la llei i amb ella la legislatura també espanyola. PSOE i Junts encara en la recta final d'aquestes converses abans que aquest dijous, com dèiem, acabi el termini perquè la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats aprovi el text que s'ha de portar al ple de la setmana que ve, i a hores d'ara sembla que l'acord entre els socialistes i els de Carles Puigdemont estaria ja força encarrilat.
D'una banda, perquè el PSOE necessita una victòria després de la desfeta a Galícia, l'escàndol del cas Coldo, i de l'altra perquè les dues formacions interpreten com un aval l'esborrany de la Comissió de Venècia que legitimava una possible amnistia. De fet, els socialistes haurien acceptat canvis a la llei, tot i que no s'inclourien tots els delictes de terrorisme com pretenia Junts en un principi. I també apunten que les converses dels dos partits ja haurien començat a parlar sobre uns futurs pressupostos, pels quals Junts s'hauria mostrat ben predisposat.
Doncs bé, un cop superada la llei d'amnistia i aprovada, l'altre mal de cap que ha de solventar el PSOE és el cas Coldo. El PP continua esprement al màxim per designar Sánchez amb aquesta polèmica i ara té el seu punt de mira Francina Armengol. Avui els populars tenen previst registrar al Congrés dels Diputats una petició per demanar la dimissió de l'actual presidenta del Congrés i també expresidenta de les Illes Balears.
L'acusen d'estar involucrada en aquest cas de presumpta corrupció política, ho anunciava el portaveu del PP, Miguel Tellado.
El Grupo Parlamentario Popular registrará en el Congreso de los Diputados un escrito pidiendo la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, de la señora Francina Armengol, por su evidente implicación en este caso de corrupción, en el caso Sánchez, porque todos los implicados son personas tremendamente cercanas al presidente del Gobierno.
Això després que els últims dies la premsa editada a Madrid s'hagi recreat aportant nous detalls que esquitxen la presidenta del Congrés dels Diputats en tota aquesta trama. Sense anar més lluny, avui el Mundo encara va més enllà i explica que la primavera del 2020 el govern de les Illes Balears va pagar la comanda d'un 1,5 milió de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, tot i que ja havien detectat que eren defectuoses.
Però aquesta no és l'única informació que porten els diaris de Madrid i que torna a situar el PSOE al bell mig de la trama. L'ABC diu que l'actual vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, però estava assabentada des de feia 2 anys de les irregularitats en la compra de mascaretes. Explica que un organisme que forma part d'Hisenda va fer l'any 2021 una auditoria a Ports de l'Estat en què va qüestionar la idoneïtat de l'empresa vinculada a Coldo García i va denunciar també que no s'haguessin negociat ni les condicions ni el preu de la comanda de mascaretes. Aquest informe, l'any següent, el 2022, va acabar a la taula de la ministra Montero, que diuen no va fer res per investigar-ho. Ara són les 6:45, 6:45 del matí, encara relacionat amb la política. Durant la primera meitat de l'any passat, el govern espanyol només va executar el 16% de les inversions que havia promès a Catalunya. Això tot i que a d'altres territoris, com a Madrid o la Rioja, en el mateix període es va superar el 50%.
Sí, són dades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que publica avui el diari Ara i que evidencien un cop més la manca de compliment de les inversions que promet la Moncloa. L'informe confirma que de gener a juny del 2023 l'Estat va executar 370 milions d'euros en inversions a Catalunya dels 2.276 milions que havia pressupostat per tot l'any passat. Per tant, com dèiem, un 16% del total. Segons aquestes dades, Adif, per exemple, va executar 94 milions dels 1.080 previstos, Renfe va invertir 36 milions dels 151 pressupostats i Ports de l'Estat 15 milions dels 182 que s'havien aprovat.
6:46, el govern a Catalunya està estudiant que els instituts hagin de tornar a fer classe a la tarda. Segons llegim avui al periòdico, la Conselleria d'Educació ha encarregat un informe a l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques per estudiar quin impacte social i pedagògic està tenint la jornada intensiva entre els alumnes. La intenció de la consellera Anna Simó és que, quan se'n publiquin les conclusions en els propers mesos, això serveixi per començar un debat. I la previsió és que el text aposti, doncs, per la jornada partida, ja que la gran majoria d'estudis, tant nacionals com internacionals, asseguren que té molts més beneficis entre els adolescents que no pas fer només classes al matí.
Amb aquest informe, Educació també busca unificar criteris entre els centres, ja que ara mateix els alumnes d'ESO fan 4 horaris diferents. Els de la privada i concertada fan jornada partida, mentre que la major part dels instituts públics, gairebé 9 de cada 10, fan jornada intensiva. Alguns centres fan 3 tardes a la setmana i els instituts d'escola en fan 4. En el cas de l'escola pública, la jornada intensiva es va començar a generalitzar a partir de les retallades del 2012 i ja pràcticament tots els centres, com dèiem, fan classe només al matí. Això, tot i que segons la normativa, en principi els alumnes d'ESO no haurien de poder tenir més de 3 tardes lliures a la setmana. En qualsevol cas, segons els experts, tornar a la jornada partida serviria per millorar la salut dels joves i també els seus resultats acadèmics.
6:47, els esports, el Barça i el Girona punxen i perden una gran oportunitat de retallar diferències amb el Real Madrid, que dissabte va empatar a Mestalla.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona
us ofereix aquest espai.
Per una banda, Pedrol, el Barça no va passar de l'empat a 0 contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, mentre que el Girona va perdre 1-0 a Mallorca.
Sí, el Real Madrid, per tant, és líder amb 66 punts, 7 més que el Girona i 8 més que el Barça. Precisament el Barça va empatar en un altre partit de Salvador, només va tenir una ocasió clara de gol en 90 minuts, i això davant d'un Atlètic de Bilbao que venia de jugar dijous contra l'Atlètic de Madrid, que per tant estava desgastat i que va sortir amb un 11 poc titular, amb molts canvis. I per acabar-ho d'adobar, ara perdrà el Barça Frenkie de Jong i Pedri pels propers partits. De Jong té un esquinç al turmell i Pedri s'ha tornat a lesionar una altra vegada a la cuixa dreta. Els dos estan descartats pel partit de Champions contra el Nàpols la setmana que ve, i el cas de Pedri clama al cel. Pel que sabem, a RAC1, almenys, el canari evitaria passar pel quiròfan, però ja és la tercera lesió al mateix lloc aquesta temporada i l'enèsima des del 2021. En els últims 3 anys s'ha perdut 62 partits.
Enviada especial de RAC1 a Bilbao, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Pedri entre llàgrimes, desconsolat i lesionat a la reincident cuixa dreta. De Jong amb crosses i una bota ortopèdica protegint-li el turmell dret i un empat a zero amb regusta derrota. Així marxava l'expedició blaugrana de Sant Mamés, decebuda pel joc i el resultat i trista per perdre dos pilars fonamentals 9 dies abans de rebre el Nàpols. Ahir l'equip no va recuperar el to un cop van marxar de la gespa, però Xavi no va utilitzar-ho d'excusa. Va posar l'èmfasi en que els havia faltat creure-hi més.
Hem generat molt poquet, potser més amb la mina, amb l'entrada de la mina hem generat més per la banda dreta, però bé, una llàstima, ens ha faltat aquest punt de garra, de dir vinga, anem a pel partit, crec, no? Per això és una mica avui la sensació de decepció.
La sensació general era d'oportunitat perduda per no haver aprofitat la relliscada del Madrid. No hi va haver cop de puny a la taula ni tampoc sensacions futbolístiques suficients per competir per la Lliga. El resum de tot, que va desesperar Xavi, va ser l'últim sospir del partit sense buscar amb urgència la porteria contrària.
El proper partit del Barça és aquest divendres contra el Mallorca a Montjuïc, a les 9 del vespre i a RAC1.
I justament ahir el Mallorca va guanyar 1-0 al Girona. Són moix, on els de Michel han perdut dues vegades ja en un mes. Van quedar-hi eliminats a la Copa del Rei i ahir van tornar-hi a perdre. El Girona es va veure superat pel Mallorca la primera meitat, però la segona es va mereixer com a mínim empatar. Va tenir aproximacions de sobres, però el desencert el va acabar condemnant.
Enviat especial de RAC1 a Palma, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. Com a la Copa, el Mallorca va ser el botxí del Girona, que va estar espès a la primera part i va reaccionar a la segona. Sense tenir grans ocasions de gol, sí que podria haver puntuat perquè va tancar els balears a camp propi. Segons Michel, la derrota era un càstig massa contundent.
Tengo la sensación de que no ha habido una superioridad en ninguno de los dos equipos como para que uno se lleve un premio de 3 puntos y el otro de ninguno. Pero esto es el fútbol, ellos han acertado, nosotros no.
Independentment de la imatge de l'equip ahir, el que és cert és que el Girona passa per un mal moment de resultats. Ha perdut 3 dels últims 4 partits, tots a fora. La següent oportunitat del Girona de demostrar l'ambició i la motivació que representa jugar a la Champions serà dissabte a les 9 de nou a Montilivi contra l'Osasuna.
Ahir també es van jugar l'Atlètic de Madrid 2, Betis 1 i el Villarreal 5, Granada 1. Alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que a segona l'Espanyol cau de la zona d'ascens directe després de la victòria de l'Eibar 0-2 al camp del Leganés. Els de Lluís Miquel Ramis, recordem, van empatar 0 dissabte contra l'Osca Cornellà al Prat. A Anglaterra, el Manchester City va guanyar 3-1 al United i continua el seu frec a frec amb el Liverpool per la Premier. Els de Jürgen Klopp continuen un punt per sobre. En bàsquet, el Barça va passar per sobre del Saragossa i el va guanyar de 41, i d'altra banda el Girona va guanyar d'un punt l'Obradoiro amb un bàsquet, per cert, a l'últim segon de Juani Marcos. I en tenis, Carlos Alcaraz ha guanyat Rafa Nadal en el partit amistós organitzat i, a més, per Netflix. Més enllà del resultat, el partit serveix als dos per acabar de preparar-se pel Masters 1000 d'Indian Wells.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
8 minuts i arribarem al punt de les 7 del matí. Més coses, atenció a aquesta notícia. A Ceuta, desenes de funcionaris estan canviant de sexe al registre civil, passant d'home a dona, només per obtenir més beneficis a la feina. Ho explica avui el diari L'Espanyol. Concretament es tracta de 37 homes, la majoria part policies o militars, que han intentat beneficiar-se de la llei trans i han passat a ser considerats dones, tot i que ni havien dit mai que s'hi sentien com a tal, ni havien canviat de nom, ni tampoc havien tingut cap canvi familiar.
Fons jurídic que s'expliquen al digital, que són membres de l'exèrcit, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i la policia local de Ceuta, i les mateixes forces armades i cossos de seguretat asseguren que aquestes persones han canviat de sexe per beneficiar-se de mesures de discriminació positiva, per exemple, per obtenir plaça fixa més fàcilment o haver de fer proves físiques menys exigents. Ara bé, també alarmen que alguns ho fan com a protesta ideològica contra la llei i avisen que en els propers mesos se'ls uniran desenes de persones més.
I un últim apunt, perquè a partir d'avui les farmàcies dispensaran de franc productes menstruals reutilitzables a totes les dones d'entre 10 i 60 anys. És una iniciativa que beneficiarà uns 2,5 milions de persones. Les dones podran escollir entre una copa menstrual, unes calces menstruals o dues compreses de tela. Per recollir els productes s'ha de tenir l'aplicació de La Meva Salut actualitzada, descarregar-se un QR i anar a la farmàcia a demanar-les. Sí, 53.
RAC 1.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet d'Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Fes-te de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aconsegueix amb La Vanguardia l'aspiradora sense cable X Nano de Roventa, valorada en 179 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Roventa per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Roventa.
Les oportunitats passen volant, com el 25% en aire condicionat Haier.
Amb màxima eficiència en fred i calor.
A més, 10% en la instal·lació, finançament fins a 24 mesos i molt més.
25% en aire condicionat Haier. A la botiga web i app del Corte Inglés. Vola!
Només fins al dimecres 20 de març.
Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
21.714, 21714, de la sèrie 29029.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 7. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el nen repel·lent.
És complicat parlar del nen repel·lent. És complicat perquè tots en coneixem un. Potser és el fill d'una parella amiga, potser és un cosí, o potser en el pitjor dels casos és el nostre fill. Si el nen repel·lent és finalment el nostre fill, caldrà una profunda reflexió dels progenitors. Una teràpia de xoc, cadenes, cordes, una educació duríssima, plena d'injustícies per recuperar el camí de la serenitat. Segurament, si el nostre fill és el repel·lent, significa que nosaltres, els pares, hem estat nens repel·lents, també. Un càstig diví de càrrega genètica. Recordo els nens repel·lents de classe. Aixecaven la mà i no fallaven mai. I ens miraven, a la resta d'ignorants, amb aquell menyspreu que atorga la seguretat. L'altra tarda, un amic em va demanar un favor. Pots cuidar la nena, que tinc una urgència? Clar que sí, només faltaria. No tinc paraules per explicar-vos-ho. La pitjor tarda de la meva vida. Vaig estar a punt un parell de vegades d'obrir tots els telenotícies. Quan se'n va anar i em va trucar la meva parella, li vaig dir, amb el to de veu més dolç que us pugueu imaginar, que abans la solitud eterna que un fill repel·lent.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
No hay muchas películas que hablen del deseo sexual en la vejez, y mucho menos desde el prisma de una mujer. De ahí el valor de Mama Cruz, en la que la directora Patricia Ortega cuenta la historia de una mujer ya mayor, devota madre y abuela, que un día redescubre su deseo, se quita el corsé literal y figuradamente y se lanza a él ante el asombro de su marido, que ni la entiende ni la quiere entender. La película es luminosa, tiene momentos cómicos potentes, y Kitty Mamber está estupenda en un papel arriesgado en el que muestra su talento, carisma y también su cuerpo sin complejos. Mama Cruz es una celebración de la vida y el sexo en la vejez, y la puedes encontrar en Filmin y en Movistar Plus.
I ara anem al diàling.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial. Fiat a Granollers t'ofereix aquest espai.
Segueix, bon dia.
Bon dia, doncs la setmana passada el gran protagonista de l'actualitat no va ser cap altre que José Luis Ábalos a Ràdio Nacional d'Espanya, però no els va quedar molt clar el seu destí després de marxar del PSOE.
Van seguir nuestros compañeros de la redacción parlamentaria como han estado todo el día, todos los días, muy atentos a todos los desarrollos de este caso. Por cierto, Ábalos va al grupo místico.
Això ja és surrealista, però absolutament surrealista.
I a Ràdio Flashback, l'Olga López mostra clars símptomes que comença a necessitar vacances.
Bon dia, són les 10. Aquest matí es reuneix la Comissió Interdepartamental.
¿Qué quiere usted decir?
Tiraran un editorial que es preveu que sigui la segona en llengua catalana. Hello?
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho, sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
RAC 1.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.